Temps de jazz t'acosta a una nova aventura musical. Des dels seus orígens fins al més actual, coneixeràs una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. 60 minuts que espero i desitjo que els compartim junts. Començaré per dir-te que el jazz és un gènere musical nascut a New Orleans, a Louisiana, Estats Units d'Amèrica, a principis de la dècada 1800 més o menys, on es barreja una rítmica pròpia dels afroamericans dels Estats Units, blues principalment, amb una instrumentació i una timbre genuïnes de les bandes de carrer: trompeta, corneta, clarinet, trombó, tuba, baix, bombo i platerets. Quan aquests conjunts s'estabilitzaren, van substituir la tuba pel contrabaix, el bombo i platerets per la bateria, i s'afegí el piano. Aquesta era la formació de l'original Dixieland Jazz Band, un grup blanc que emprà la paraula jazz per primera vegada a 1917. Tant per repertori com per instrumentació, harmonia i sobretot per la improvisació, va ser característica de jazz, s'ha anat evolucionant fins a arribar a les dècades del 1980 i 1990 a una fusió d'estils molt diversos. Des dels seus inicis, el jazz s'ha ramificat en molts subestils, cosa que fa difícil la realització d'una descripció única que s'adapti a tots ells amb fiabilitat absoluta. No obstant això, es poden fer algunes generalitzacions tenint en compte que en tots els casos hi ha excepcions. Avui començarem a fer una petita introducció a un dels artistes més grans d'aquest gènere. Doncs benvinguts al club. Louis Armstrong va néixer el 4 d'agost de 1901, també conegut com a Asachmo o Pops. Va ser un dels grans músics del jazz del segle XX. Armstrong va ser un personatge carismàtic i un músic innovador que amb el seu talent musical i la seva personalitat transformarà el jazz en un estil de música popular. Tot i que primer va guanyar fama com trompetista, també va ser un dels més influents cantants de jazz, conegut per la seva presència carismàtica i una veu profunda i fàcilment identificable, com també per la seva manera de tocar la trompeta. La influència d'Armstrong es va estendre més enllà del jazz, i al final de la seva carrera als anys 60 va ser àmpliament reconeguda la seva gran influència amb la música popular en general. El crític Steve Leggett descriu Armstrong com potser el músic nord-americà més important del segle XX. Finley va arribar a proclamar que Louis Armstrong va ser probablement el músic més gran que mai hagi existit. Si volia, podia tocar 10.000 milions de notes, però només amb una simple nota ja era una cosa molt bella. What good is sitting alone in the room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down that knitting, the book and the broom. Time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear that band. Yes, it's time for celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting a prophet of doom. Wipe every smile away. Yes. Life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret. Armstrong afirma sovint entre les entrevistes públiques que havia nascut a l'1 de gener de 1900, una data que s'ha reproduït a moltes biografies. Tot i que va morir el 1971, no va ser fins a mitjans de la dècada del 1980 quan la seva veritable data de naixement es va saber que era el 4 d'agost de 1901. Va ser descoberta a través de l'examen de registres de bautisme. Va néixer amb una família molt pobra i va viure la seva infantesa i joventut en un barri marginal de Nova Orleans. El seu pare, William Armstrong, es va abandonar quan ell encara era un nen. La seva mare, Maria Mayan, el va deixar després a Louis i la seva germana Beatriz Armstrong Collins, a cura de la seva àvia, Josefina Armstrong, i de vegades del seu oncle Isaac. Louis, als 5 anys, va tornar a viure amb la seva mare i els seus parents, i veia el seu pare que vivia amb una altra dona només a les desfilades. A l'escola Fisk per a nois, on probablement va tenir els primers contactes amb la música criolla. Va portar una mica de diners a l'economia familiar com a repartidor de diaris i també recollia aliments descartats i els venia als restaurants. Però no va ser suficient per allunyar la seva mare de la prostitució. Es quedava fora dels salons de ball i en particular del Funky Bat, que era el més proper a casa seva, on hi havia de tot, des de ball silenciós a la quadrilla. Arrossegava carbó per Storeville i el famós districte de la prostitució i escoltava les bandes que tocaven amb els bordells i salons de ball, sobretot el Petty Lala, on Joe King Oliver actuava i altres músics famosos que es trobaven per tocar junts allò que anomenaven ragtime, ja que encara no es deia jazz. Thank you. A la seva família no existien antecedents musicals i el seu interès per la música va sorgir veient i escoltant aquestes bandes de música que habitualment desfilaven per les avingudes de New Orleans. Armstrong seguia amb atenció totes les desfilades d'aquestes bandes i sempre que podia escoltava els músics veterans, aprenent de Buck Johnson, Buddy Petit i especialment de Joe King Oliver. Als 11 anys, després de desertar de l'escola, Armstrong es va unir a un quartet de nens que vivien en condicions similars i cantaven als carrers per guanyar diners. També va començar a ficar-se en problemes. El cornetista Buck Johnson va comentar que ell havia ensenyat a Armstrong i aleshores, amb 11 anys, tocant de oïda al Dago Tones Tongue a New Orleans, encara que en els seus últims anys Armstrong va donar els mèrits a Oliver. La seva primera corneta va ser comprada amb diners que li van prestar els Karnofsky, una família d'immigrants russos jueva que tenien un negoci de ferralla d'atracció i li van donar feina. Per expressar la seva gratitud cap als Karnofsky, que el van tractar gairebé com membre de la família, li donaven de menjar i moltes coses més. Armstrong portà un penjoll amb una estrella de David la resta de la seva vida.
Thank you.
Louis Armstrong va començar a aprendre a tocar la corneta a la banda de la New Orleans Home for Colored, un reformatori per a nens negres abandonats, on l'havien enviat diverses vegades per delictes menors, com per exemple haver disparat a l'aire durant la celebració d'un cap d'any. Fet que els registres policials ho confirmen. Després, aconsellat pel director del reformatori Joseph Jones i pel professor Peter Davis, va optar per la trompeta. Davis el va orientar amb la disciplina i el treball musical i el va influir en el seu desenvolupament com a músic. Malgrat els duríssims primers anys, Armstrong poques vegades va recordar la seva joventut com una època dolenta i fins i tot es va inspirar en ella. Cada vegada que tanco els ulls i bufa la meva trompeta, veig el cor del bo de la vella Nova Orleans. Em va donar alguna cosa per viure. Entre 1918 i 1919 ja havia guanyat la reputació com a corneta i va ser contractat pel director d'orquestra Kit Ory gràcies a una recomanació de Joe King Oliver, qui deixava el seu lloc de corneta. Lluís va tocar en algunes orquestres de New Orleans, fins i tot en aquelles que tocaven en els vaixells del Mississippi, com per exemple l'anomenada orquestra Fatmarable, la qual va realitzar una gira en un vaixell de vapor al llarg de tot el riu Mississippi. Armstrong definiria més tard aquesta època amb Marable com la seva estada a la universitat, ja que va proporcionar-li una enorme experiència en el treball arranjaments escrits. Quan Joe Oliver abandona New Orleans a l'any 1919, Armstrong va ocupar el seu lloc a la banda de Kid Ory, que llavors era el grup de swing més important de la ciutat. El 1922, Armstrong, junt amb el també trompeta Tommy Lanier, es va unir a l'exota de músics del Delta del Mississippi cap a Chicago, on va anar convidat per Joe King Oliver per incorporar-se a la seva Creole Jazz Band com a segon corneta. L'orquestra d'Oliver era a inicis dels anys 20 la millor i la més influent agrupació de swing de Chicago, en una època en què aquesta ciutat era el centre del jazz. Va ser en aquest moment quan la popularitat d'Armstrong va començar a incrementar-se de forma exponencial. En 1923, Armstrong va debutar amb l'orquestra d'Oliver per al segell discogràfic OK Records. Les seves primeres gravacions van incloure alguns sols i a parts com a segona corneta de la banda. En 1924, en canvi, ja era el solista més important i més creatiu del grup. Al febrer de 1924 es va casar amb William Harding, pianista d'Oliver, qui li va animar abandonar el grup per intentar aconseguir majors objectius artístics. Així es va separar amistosament d'Oliver i després de treballar un breu període de temps amb Ollie Powers va marxar cap a Nova York. Aviat la seva fama va ser coneguda pel millor director d'orquestra negre del moment, Fletcher Henderson, que li va oferir un contracte per unir-se a la seva banda, Fletcher Henderson Orquestra, la principal banda afroamericana de l'època.
In pretty clothes, oh boy, she's in style, my pretty girl. Oh, how I love my pretty girl. I'd give the world to you, I say, let's go and find a bungalow. Oh, how I love my pretty girl.
Escoltant Temps de Jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu, que s'emet dilluns, dimecres i dissabte. Bé, hem conegut així per sobre els començaments d'aquest gran músic com és el Louis Armstrong, i ara us parlaré d'un altre gran músic, potser tant o més que ell. És el Sidney Bechet, un gran compositor. També se'l coneixia com el poeta del jazz. Comença a tocar l'instrument de la seva especialitat, el clarinet, a l'edat de 8 anys. Actuà amb importants orquestres de la seva ciutat amb l'època del naixement del jazz, quan l'estil de New Orleans imperava com a única escola. Bé, hem escoltat el tema Laura, un tema que va dedicar a una persona molt estimada a la seva vida. Acabada la Primera Guerra Mundial, vingué a Europa amb l'orquestra de Marion Cook. Havia substituït el clarinet pel saxofon soprano, amb el que solia la major sonoritat. Obtingué gran èxit a Londres i es feu acreditor als elogis del director sinfònic Ernest Ansermet. Durant els anys 1919 i 1928 realitza importants gires per Europa. Sembla que també sofriu un any de presó, acusat de donar mort a un altre músic de color. El 1928 torna a Amèrica amb l'orquestra de Noble Sisley. D'aquesta passa a formar orquestra pròpia amb Tony Landimer.
Es trobava en decadència.
L'orquestra fracassa i el seu director es va veure obligat a retirar-se de la professió i obrir una sastreria. Era a l'ofici del seu pare a Harlem. Torna a tocar amb el Nobel Sisley i quan ja semblava acabat, ressorgeix l'estil de New Orleans amb el que el músic tornarà a ocupar un lloc primordial en el jazz mundial. Diversos conjunts a Nova York i enregistra una important sèrie de discos amb Milton Mezarov. El 1949 torna a Europa a assolir un èxit enorme a França, on fixa residència. Fou ídolo del clarinet i el saxofon soprano. Aquest èxit el portarà a abandonar en part l'autèntic jazz i dedicar-se a la melodia sentimental. Obtingué un gran èxit amb la melodia Petite Fleur, que va compondre ell mateix. Però els amants del jazz li donaran l'esquena. Malgrat tot, en 1960, un any després de la seva mort, li aixequen un monument amb el seu bust de Jean Lespins, un record de grandioses ballades d'autèntic jazz. Viu la història del jazz i dels seus protagonistes. Si t'agrada el jazz, aquest és el teu programa, Temps de Jazz.
Et maintenant, Petite Fleur.
Avui hem obert aquest temps de jazz amb dos grans del jazz com és Louis Armstrong i Sidney Bechet. Una versada de qui us ha fet companyia David Mairal a les vies de so i Ferran Martínez. Salutacions cordials. Fins sempre.